Quedan 3 minuts a 3 quarts de 7 de la tarda. Això és l'Extra Ràdio en directe a la Com i sortim al carrer amb un dels nostres exploradors mòbils, Dani Cortijo. Molt bona tarda.
Bona tarda.
En Dani Cortijo, el responsable de la web altresbarcelones.com, és historiador, és explorador de l'Extra Ràdio i, a més, és autor del llibre Històries de la Història de Barcelona. El divendres vàrem estar a la primera hora de l'Extra Ràdio des del Palau de la Virreina, des d'on fèiem el programa, al carrer. Aleshores, estaves animat i bé? Com va acabar el dia de Sant Jordi?
Doncs la veritat és que bastant bé, perquè pensava que no firmaria cap llibre, però amb això de convocar els amics i la família, al final sí que em vaig deixar el canell allà.
Bé, doncs llavors va anar bé, no?
Sí, sí.
A més, la gent, si volia saber què hi havia darrere aquella signatura, ho podien saber perquè la Montse, la grafòloga, va fer una anàlisi de la teva lletra signatura, per tant, ho teníem tot lligat.
Sí.
Recordem, Històries de la Història de Barcelona, un llibre que l'únic que heu de fer és entrar al nostre Facebook, facebook.com/extraradi, i els primers que vulgueu el llibre, pels 5 primers, tenim un llibre d'en Dani Cortijo, un explorador que ens ajuda a descobrir altres Barcelones, però avui des de l'Extraradi. On estàs?
Doncs estic fora de Barcelona, fet. Estic arribant a Sant Adrià, al final al carrer Tibidabo de Sant Adrià del Besòs, que està just al final del carrer Guipúscoa de Barcelona. I estic davant del portal del que havia estat abans la porta d'entrada del carrer del convent del Carme. El convent del Carme, que es trobava al carrer del Carme. Aquest convent del Carme té una història que, com la majoria de convents de Barcelona, sempre està alterada per successos, diguéssim, violents o luctuosos. El que és molt curiós és com es va arribar a cremar aquest convent. Això va succeir a la Bullanga del 1835, que va ser la primera bullanga important, que va començar a la plaça de Braus de la Barceloneta, a la plaça del Torín. Doncs bé, entre els diferents incendis que va haver-hi, un va ser aquest del convent del Carme, que és molt curiós perquè es veu que s'hi van, tot i que hi ha gravats on surt molta gent, he trobat testimonis orals que diu que van ser dues persones que es van acostar a aquest convent amb unes torxes i amb aquestes teies es van decidir a cremar el convent. I aleshores es van acostar tres persones d'un cos d'artilleria que estan custodiant la casa del mariscal Sacchetti. Cal recordar que en aquell moment estem a les guerres carlines. Aleshores hi havia com una bipolarització entre els liberals, que eren més anticlericals, laics, i després hi havia els carlins, que eren més religiosos. Aleshores es tendia a equiparar els religiosos com a aliats dels carlins. Doncs bé, la cosa curiosa és que quan es van acostar a cremar aquest convent, van sortir aquesta gent del cos d'artilleria a veure què passaven aquests incendiaris. I res, se'ls va acudir, van començar a cridar visca Isabel II, que era la candidata dels liberals, van començar a cridar que visca l'artilleria i que som tots germans, i els del cos d'artilleria, tan contents, després de dubtar un moment, van marxar i els van deixar cremar el convent. Però bé, això no va ser l'única cosa que va passar en aquest convent. Perquè ja...
Però llavors va quedar una part del convent, no? Tot i que el cremessin...
Sí, sí, després es va poder utilitzar el convent, no va desaparèixer, diguéssim. Però també aquest convent, el 1714, a la Guerra de Successió, va patir els efectes de bombardejos. I després, el 1808, com això passa en molts convents, va ser quan els napoleònics van ocupar el convent i finalment el 1923 va haver-hi una desamortització, la qual es va convertir en caserna. Però la cosa més curiosa és que després aquest edifici, que ara no existeix, el 1842 va començar a ser la Universitat de Barcelona.
Tot això, un mateix edifici.
Sí. I és un edifici que ara mateix no existeix. I estem a la porta, i la porta del convent està a Sant Adrià del Besòs.
A veure, un incendi, bombardejos, una ocupació, una caserna, una universitat d'un edifici que no existeix, però que sí que existeix la portalada.
Sí. És que és difícil d'entendre,
sí,
això.
Sobretot si tenim en compte que tu estàs a Sant Adrià. Com s'ha conservat la portalada i com és que està a Sant Adrià?
Doncs bé, jo no sóc un gran expert en aquests edificis que viatgen, aquests edificis viatgers, però tenim la gran sort, tenim el privilegi de tenir aquí l'autor del llibre Edificis viatgers de Barcelona, que és de l'editorial Llibres de l'Índex, i ens ho podrà explicar molt millor. Hola, Jordi. És en Jordi Peñarroja.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi. Escolta'm, per començar, en Dani ha fet referència a edificis viatgers. Suposo que deu haver-n'hi uns quants, no? Perquè si tu has escrit un llibre que són edificis viatgers a Barcelona, deu ser habitual.
Doncs jo en aquest llibre parlo de més de dues dotzenes.
Dues dotzenes d'edificis que estaven a Catalunya o arreu del món?
A Barcelona, de Barcelona.
Només a Barcelona?
Sí.
I tot això va passar en alguna època en concret? No sé si històricament dius, ah, mira, és que aquest període van començar a viatjar els edificis.
No, vull dir, l'època que enregistra més ximpleries d'aquest tipus és el segle XIX.
I qui ho decidia?
Doncs, bàsicament, les atzagaiades polítiques del moment.
Vaja, interessos. Llavors, no sé si això m'ho contestarà en Dani o en Jordi, com aquest edifici que va patir tant i que finalment no existeix, es va conservar la portalada, o com es va fer per mantenir la portalada?
Doncs mira, el que passa és que quan els decidien enderrocar-los, venien la pedra. I normalment la venien molt bé de preu, perquè la venien com pedra per fer fonaments. Perquè durant tot el segle XIX, el gòtic i el romànic es valoren molt poc. I llavors, quan decideixen tirar a terra un edifici d'aquests, doncs la pedra la donen baratíssima. I llavors hi havia gent que li agradava una peça d'un edifici i la comprava.
Sencera?
Sencera. O un tros. Vull dir, i la portalada aquesta la va comprar una senyora que tenia una finca a Sant Adrià, que és la senyora Consol Moragues, marquesa de Moragues, que és un títol que s'havia comprat al Vaticà, la bona senyora, perquè no en tenia prou en tenir propietat, sinó que com que tenia molta terra, doncs li feia il·lusió ser marquesa.
Home, és que sempre queda millor, eh?
Sí, queda més bé, no? I és més adient, eh? Queda més com cal. I llavors va muntar, van desmuntar la porta, la van transportar amb carros, que és com es feia a l'època, i la van remuntar a la part de baix d'una finca. I aquesta porta durant molts anys es va veure. Quan passaves l'autopista per anar cap a Mataró, doncs abans de passar el Besòs, a baix de l'autopista veies aquesta porta i tothom es preguntava què hi fa això aquí, no? Perquè clar, vull dir, només era una porta gòtica molt ben posadeta i faltava tota la resta.
Clar.
El que passa que quan va venir la Santa Olimpiada del senyor Samaranch, doncs resulta que amb els cinturons aquests de connexió del litoral cap al nus de la Trinitat, doncs la porta aquesta quedava just al mig del traçat.
Clar, feia nosa.
Feia nosa. Però en comptes de carregar-s'ho, van decidir canviar-la de lloc.
I a més és una porta que aquí, no em recordo el número de l'autobús, però qui faci en autobús el trajecte de Badalona, on està Radio Ciutat de Badalona, fins a Barcelona...
El 41.
I el B25 també passa just pel costat d'aquesta portalada, que jo sempre la veia i pensava, mira-la, què deu fer
aquí? Sí.
Doncs ara ja sabem què és el que feia. Ens deies que es traslladava amb carro, però peça a peça, desmuntada, com ho feien?
Sí. Numeraven les pedres, feien un croquis amb els números de cada peça i després la muntaven, ja està, com un puzzle.
I llavors, quan va ser pels Jocs Olímpics, va passar exactament el mateix, encara que no fos amb carro. Es van haver de numerar,
sí, sí.
Desmuntar i tornar a muntar.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Has dit que el teu llibre, aquests edificis viatgers de Barcelona, són al voltant d'una dotzena només a Barcelona.
Dues
dotzenes. Altres ciutats de Catalunya és habitual, o si ens anem més lluny? No...
Bé, vull dir, a veure, a Barcelona hi ha pedra que ha vingut de fora. Per exemple, el conventet de Pedralbes, hi ha tota una sèrie d'elements romànics que són de Santa Maria de Besalú.
Déu-n'hi-do.
I a Canet de Mar, per exemple, el castell de Santa Florentina, hi ha elements que venen d'un convent de la rodalia de Reus.
Vaja, sí que hi havia molta mobilitat, ja veig, eh? Dani, si haguéssim de descriure aquesta portalada, tot i que nosaltres la pengem al blog extraradi.com, què destacaries?
Doncs a veure, és una portalada, la Montse abans me l'ha descrit com si fos l'Arc de Triomf, no? És una portalada que li falta el timpà de fet també és en una altra banda, i era una portalada de pedra que just quan vas amb cotxe et queda enmig, és una mica comparable a la posició com l'Arc de Barà, per exemple, més o menys semblant, com està posat així enmig de la carretera. I la gràcia és sobretot això, Aquells edificis, els edificis que ja era construïts, el lloc on abans hi era el convent, va ser com un petit eixample que es va fer dintre el que seria el Raval de la ciutat, just quan s'estava fent l'eixample de la ciutat, i realment va servir com a universitat durant moltíssims anys. I el que és curiós és que, clar, hi ha tota la gent que ha passat per aquella universitat, la història d'aquell convent s'ha oblidat. Però fins i tot en Jordi ens podria dir que va passar gent que fins i tot de vegades, en alguns motius, és injustament oblidada, i en Jordi Pereira Rosa ens serveix per dues coses perquè també és expert en aquest tema. Per exemple, ens podria dir un alumne cèlebre d'aquesta universitat?
Sí, un mal alumne cèlebre d'aquesta universitat, dic que va ser mal alumne perquè hi va estudiar dret, que és una cosa que li va costar molt acabar i que mai no va exercir, doncs va ser un senyor que es deia Narcís Monturiol, que no va fer mai d'advocat i en canvi es va dedicar a inventar submarins.
Bé, mira, va aprofitar, no?
De fet, en Jordi Peñarroja acaba de treure un llibre amb la mateixa editorial i llibres de l'Índex que es diu Ictineus, i és un llibre on ens parla sobre les parts més desconegudes d'aquest personatge inventor del submarí.
Jordi Peñarroja, moltíssimes gràcies. Recordem Ictineus i Edificis Viatgers de Barcelona. I Dani, fins aquí uns quants dilluns.
Adéu.
Adéu.
Adéu, bona tarda.
Que vagi molt bé. Recordeu, si voleu, un llibre d'aquests històries de la història de Barcelona de Dani Cortijo, tan sols heu d'escriure a facebook.com/extraradio, al mateix lloc on podeu acabar la història del conte alternatiu de la llegenda de Sant Jordi a l'extraradio. Nosaltres marxem. Marxem, però...